El primer cafè de Ràdio Estel.
Avui, primer dia feiner del mes de març, analitzarem el paper dels verificadors en el procés de dissolució d'ETA amb l'entrega d'armes i també parlarem del futur d'Euskadi sense el terrorisme. Serà en un mirador de l'actualitat amb el doctor Andret José Luis Salido, el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, i la delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica, Eulàlia Raguan. Ja en la segona hora, a partir de les 9, el periodista Ramon Castelló parlarà de cinema i esports en una nova història de l'esport. També reviurem la històrica nit dels Oscars, que el nostre equip especial, conduït per la Mercè Raga, ha compartit amb tots vosaltres des de les 2 de la matinada i fins a 6:45. Ja en la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó amb Carmen Morales. Tot això i més avui en el primer cafè de Ràdio Estel amb l'equip habitual, amb el Xavi Aguilar al control tècnic, el David García, el Ferran Capdevila i el Miquel Vera a la producció, la Laura Aznar i el Gerard Campos a la redacció, i amb la Mercè Raga, la Sara Cruz, i qui us parla, Ignasi Miranda, a la presentació. Salutacions i comencem.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72. La informació del dia amb Ignasi Miranda.
La crisi d'Ucraïna té la mirada posada a la península de Crimea i en el paper de Rússia en el futur del seu país veí.
Els Estats Units i els seus aliats han decidit plantar Rússia. Aquesta matinada, els països més industrialitzats del món han decidit suspendre la seva participació en els preparatius de la cimera del G8, la ciutat russa de Sochi, tal com ja havia insinuat el secretari d'Estat nord-americà. Un cop d'efecte per intentar forçar Putin a retirar els militars de Crimea i evitar el conflicte armat.
El periodista del periòdico Marc Margineda, segrestat a Síria des del 4 de setembre passat per un grup proper a Al-Qaeda, ja és a casa. Margineda ha arribat a 4:05 de 8 del vespre d'aquest diumenge a l'aeroport del Prat en un avió de la Força Aèria Espanyola procedent de Turquia. A l'aeroport l'han rebut els seus familiars, el director del diari El Periódico, Enrique Hernández, i la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, així com la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna. Marta López, redactora en cap internacional del Periódico de Catalunya, ha dit que la notícia era llargament esperada.
La notícia més esperada dels últims 6 mesos ha arribat aquest dematí, sí, quan se'ns ha comunicat ja oficialment que el Marc havia creuat la frontera amb Turquia i que estava lliure i que estava bé i que havia pogut parlar amb la seva germana i, bueno, que estava bé.
Margineda va ser alliberat ahir de matinada i va passar tot el dia a Turquia, on se li han fet proves mèdiques. Margineda, un veterà corresponsal de guerra, va ser segrestat el 4 de setembre pel grup jihadista Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant. Durant la captivitat ha estat desplaçat diverses vegades per les zones controlades pels opositors al líder sirià Bashar al-Assad, moviments que les últimes setmanes es van incrementar per dels combats a la regió.
I com us hem anat explicant durant la matinada en el programa especial de la nit dels Oscars, 12 anys d'esclavitud és el nom propi de la matinada. S'ha convertit en la millor pel·lícula de la 86a edició dels Oscars. Aquest drama duríssim dirigit per Steve McQueen també ha guanyat un Oscar al millor guió adaptat i per l'actuació de Lupita Nyong'o com a millor actriu de repartiment.
S'han complert els pronòstics i finalment 12 anys d'esclavitud s'ha imposat a la cerimònia que s'ha celebrat al Dolby Theater de Los Angeles. Tot i això, la pel·lícula del mexicà Alfonso Cuarón ha estat la gran dominadora de la gala, Gravity. L'Odissea Espacial, protagonitzada per Sandra Bullock, ha guanyat un total de 7 estatuetes. Aquesta producció començava a replegar tots els premis tècnics pel seu muntatge, efectes visuals, barreja de so, banda sonora, fotografia i muntatge. I la cirereta ha estat el premi per a Cuarón, per la seva direcció en un film que ha revolucionat la manera d'enregistrar. L'ensopegada a la vetllada l'ha tinguda la gran estafa americana.
Efectivament, el film de David O. Russell tenia 10 nominacions i s'ha quedat sense res. En canvi, Dallas Buyers Club, la dramàtica lluita d'un home contra la sida i les farmacèutiques, ha guanyat 3 premis. Millor actor pel gran paper de Matthew McConaughey. El seu company Jared Leto ha guanyat el premi a l'actor de repartiment per la interpretació d'un transexual.
I també el premi al millor maquillatge. L'australiana Kate Blanchett ha fet complir els pronòstics i s'ha endut l'Oscar com a millor actriu pel seu paper de dona rica, afectada i abandonada a Blue Jasmine. Pel que fa a Frozen, s'han dut dos guardons. La pel·lícula de factoria Disney ha rebut el premi a la millor pel·lícula d'animació i el de la cançó original per Let It Go, mentre La gran bellesa de Paolo Sorrentino ha rebut l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
I ara repassem les notícies de l'actualitat internacional quan passen 5 minuts de les 8. Les protestes contra el govern de Nicolás Maduro a Veneçuela han viscut un nou cap de setmana de reivindicacions després d'una nit, la de divendres a dissabte, marcada per detencions i mentre l'executiu impulsa una conferència de pau que ha proposat per buscar solucions a la crisi.
Aquest dissabte, centenars de veneçolans en cotxes i motocicletes van participar en una ruta reivindicativa que va anar de Caracas fins a la presó de Rambert, on hi han reclòs el líder opositor Leopoldo López als afores de la ciutat. N'exigeixen l'alliberament, així com el de tots els detinguts durant l'onada de protestes contra el govern de Maduro.
I l'actualitat internacional també té la mirada posada a la Xina, on han mort 34 persones. Fort dispositiu de seguretat a la xinesa estació de tren de Kunming, l'escenari del que ha estat un bany de sang. Un grup d'almenys 10 persones vestides de color negre i armades amb grans ganivets han protagonitzat aquest acte dissabte a la nit. Segons l'últim balanç, hi ha 34 morts i 130 ferits en una matança que ha horroritzat i commocionat aquest país, la Xina.
Fins ara ningú ha reivindicat l'atac, però les proves recollides, les autoritats xineses diuen que el van perpetrar terroristes separatistes de la regió de Xinjiang, la regió d'on són originaris els iugurs, una ètnia majoritàriament musulmana. La policia va batre 3-4 dels suposats atacants i busquen la resta. Molts uigurs tenen un fort ressentiment per les polítiques econòmiques, demogràfiques i culturals del govern xinès en aquesta regió, tot i que grups radicals d'aquesta ètnia protagonitzen amb certa freqüència episodis de violència. És estrany que també n'hi hagin en altres indrets de la Xina.
Actualitat esportiva ara sense brillantor, però amb mereixement. El Barça va superar ahir a la nit l'Almeria per 4-1 i es col·loca a un sol punt del lideratge que ocupa el Real Madrid a la Lliga BBVA, la primera divisió de futbol. L'empat en el derbi madrileny disputat al Vicente Calderón ha facilitat aquest acostament dels blaugrana a la primera posició.
Alexis i Messi, amb un golaç de falta, han posat en avantatge l'equip blaugrana, però l'Almeria ha escurçat tant diferències a la sortida d'un córner. A les acaballes del partit, Puyol ha assegurat el triomf, aprofitant un rebuig, i Xavi ha tancat definitivament el partit amb una gran rematada de rosca.
I com us dèiem, Atlètic de Madrid i Real Madrid van empatar 2 en un partit de ritme trepidant, moltes oportunitats i un bon grapat d'accions polèmiques.
El criteri de l'àrbitre Delgado Ferreiro, massa preocupat per amonestar protestes i simulacions i noten els contactes fora de reglament, ha propiciat molta duresa en el joc. Un gol de Cristiano Ronaldo va posar l'empat final a 8 minuts del temps reglamentari, després que els matalassers perdonessin diverses ocasions per sentenciar.
Recordem que l'Espanyol empatava divendres al camp del Getafe. I a la segona divisió, el Sabadell respira després de guanyar per 0-1 al camp del Jaén, mentre que el Girona, en canvi, va perdre per 0-1 a casa contra el Còrdoba i continua en zona de descens a segona B. Un últim apunt, en aquest cas d'hoquei patins, el Moritz Vendrell ha tornat a fer seu el títol de la Copa d'aquest esport en una final trepidant disputada ahir contra el Barça, 6-3, resultat final, en un partit que va ser més igualat del que reflecteix el marcador final.
Els homes de blau han sabut tirar endavant fins i tot en els moments més difícils, quan el poderós Barça pressionava més i semblava que no podia remuntar.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
I ara la notícia curiosa del dia.
Doncs avui us expliquem que aquesta matinada a la gala dels Oscars que s'ha fet la fotografia més retuitejada de la història amb gairebé 2 milions de retuits. La presentadora de la cerimònia, Ellen DeGeneres, s'ha fet un selfie o una autofoto rodejada d'estrelles de Hollywood com Meryl Streep, Brad Pitt o Julia Roberts. En menys de 50 minuts, la fotografia ha superat el 500.000 de retuits. Fins ara, el president dels Estats Units, Barack Obama, havia publicat la fotografia més retuitejada, amb gairebé 780.000. A més d'això, Ellen DeGeneres també ha sorprès amb la seva informalitat a l'hora d'apropar-se al públic de la gala.
Doncs déu-n'hi-do, una imatge que molts de nosaltres protagonitzem quan anem de turisme o fem coses informals. La presentadora dels Oscars, que tu has seguit avui en aquest programa especial, Gerard, gràcies per ser aquí també.
Sí, aquest programa que hem seguit durant tota la matinada.
Durant tota la matinada. I ara la notícia cultural. El Black Music Festival obre temporada a Catalunya, Gerard.
La 13a temporada d'aquest certamen ha arrencat a Salt amb un miler de persones de públic, un 30% més que l'any passat. Els encarregats d'obrir el festival han estat Calista Walks i The Excitements. Fins al 22 de març, els escenaris de la Mirona de Salt, de l'Auditori de Girona i del Teatre Bescanó acolliran aquests concerts. El Black Music Festival també comptarà amb propostes catalanes com el cantautor Guillemino, que presentarà les cançons del seu nou treball, Andrea Motis i Joan Chamorro i el cor de All Green.
I ara us deixem amb la cançó Country Road de John Mayall, protagonista d'aquest festival, i de seguida l'actualitat eclesial, les portades i la resta de la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Abans del bloc de l'actualitat religiosa, quan d'aquí a 3 minuts serà un quart de nou, us expliquem que l'Associació Professional Espanyola d'Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet ha lliurat aquest dissabte a la nit els Premis Micròfon dels Informadors 2013-2014 per aquells mitjans i aquells professionals que han destacat per la seva tasca durant l'últim any i també per a professionals amb una trajectòria de dedicació al periodisme i a la ràdio. En la categoria de ràdio, precisament, Ràdio Estel, aquesta casa, en l'any en què celebra el seu 20è aniversari, ha estat premiada en reconeixement per la difusió dels valors humans i cristians que des de la seva inauguració el 1994 ha basat especialment en la seva programació. El guardó va estar recollit pel director de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, que va agrair la feina de tots els professionals i voluntaris que cada dia fan possible que Ràdio Estel es pugui escoltar. En aquest cas va tenir també Jaume Aymar un record especial per a qui va ser un dels impulsors de la creació d'aquesta casa de Ràdio Estel ara fa 20 anys, el desaparegut radiofonista Joan Vinyes. D'altra banda, el Papa Francesc es reunirà avui amb els 83 bisbes espanyols, que són tots els qui es troben aquestes dues setmanes, la passada i aquesta, en visita ad limina al Vaticà. És, doncs, una jornada de la d'avui clau dins l'estada on els prelats són rebuts per grups i on els bisbes de Catalunya es reuniran amb el pontífex divendres. La setmana passada ja van ser 44 els titulars de diòcesis espanyoles que es van trobar amb Francesc. El Sant Pare ha preguntat aquests últims dies als bisbes espanyols sobre la situació de cada diòcesi, les inquietuds de les comunitats cristianes i la descristianització de molts sectors de la societat. S'espera que el pontífex faci avui una crida a la comunió com a gran valor en el treball de coordinació de la Conferència Episcopal Espanyola, que precisament renovarà gairebé tots els seus càrrecs d'aquí a uns dies en una nova assemblea plenària. Entre altres veus, hem sentit en les últimes hores la del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, que ha dit que els bisbes de Catalunya esperen enfortir lligams precisament de comunió eclesial amb el successor de Pere. Coincidint amb les hores prèvies a la trobada del Papa amb els 83 bisbes espanyols, en visita ad limina, el cardenal canadenc Marc Ouellet ha fet una crida a l'Església d'Espanya i de l'Amèrica Llatina perquè intensifiquin els seus vincles, en aquest cas coincidint amb la celebració ahir del Dia d'Hispanoamèrica a nivell eclesial amb el lema «L'alegria de ser missioner». I Ucraïna ha tornat a ser present en el centre d'un missatge del Papa Francesc. Ens referim al que va adreçar ahir al món, tot just després de l'Àngelus. El pontífex va reiterar la seva crida a la comunitat internacional perquè sigui una bona mediadora per a la pau entre els ucraïnesos, un valor que passa per un període polític molt delicat. Va demanar a tothom pregàries per Ucraïna, alhora que va mostrar la seva esperança que les parts enfrontades en aquest país s'esforcin per superar les incomprensions i per construir junts el seu futur amb l'objectiu d'assolir una solució pacífica. D'altra banda, el Sant Pare va recordar que aquest proper dimecres començarà la Quaresma amb el Dimecres de Cendra, un temps que va qualificar de camí del poble de Déu cap a la Pasqua amb l'horitzó de la conversió, des de la lluita contra el mal, amb les armes de la pregària, el dejuni i la misericòrdia. Com a conclusió del missatge previ a la Quaresma, Francesc va assegurar que la humanitat necessita justícia, reconciliació i pau i només aconseguirà assolir-les tornant amb tot el cor a Déu, que és el seu manantial. Passa mig minut d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico benvingut amb una imatge de Marc Marginedes alliberat després d'haver estat segrestat a Síria. Recordem que Marginedes treballa precisament per aquest diari, el periòdico. La Vanguardia sobre la crisi de Crimea i d'Ucraïna titula Putin consolida les posicions a Crimea. Diari El País, Ucraïna qualifica de declaració de guerra l'operació russa a Crimea. Diari Ara, titular principal també sobre aquesta crisi a Ucraïna, titula Alerta màxima amb una imatge de militars russos a Crimea. El Punt Avui titula El procés català marca la visita dels bisbes al Vaticà. El Mundo, Caixa Catalunya va finançar dues empreses afins a Artur Mas i Jordi Pujol. Diari ABC, Ucraïna es prepara per a la guerra. I finalment, La Razón, també sobre aquest tema, Kiev respon a Putin. Entre cometes, és una declaració de guerra.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Connectem, com cada dia a aquesta hora, amb el filòleg i traductor Gabriel Genescà. Gabriel, bon dia.
Bon dia, Ignasi, què tal?
Bé, no sé si has seguit els Oscars per Ràdio Estel aquesta matinada, però segur que tens un descosit a partir dels articles de premsa avui, oi?
Segur, segur, i també parlarem una mica dels Oscars.
Molt bé, doncs endavant.
Comencem per l'editorial de La Vanguardia, que parla de l'últim informe sobre drets humans al món elaborat per la diplomàcia nord-americana, i diu que a Espanya els casos de corrupció no són prou combatuts, creant la impressió d'impunitat. Tanmateix, segons l'informe nord-americà, les coses han començat a canviar al segle XXI. Sobre Ucraïna, l'editorial del País diu que és hora d'un major protagonisme d'Europa, ara que s'ha evidenciat el poder limitat dels Estats Units en l'esfera global, i Putin sap que està en joc la dominació russa d'Euràsia. Per la seva banda, Vicent Sanchís escriu al Punt Avui que la jugada de Crimea és l'habitual en l'imperialisme rus, i conclou que si la Unió Europea no actua ara, es repetirà la constant de la impotència del dèbil esclafat. Pel que fa a Catalunya, Juancho Dumall demana a El Periódico que no es polititzi el Pla Hidrològic de l'Ebre, perquè el repte que planteja és com gestionar de manera eficaç i sostenible els recursos naturals de la conca més cabalosa de la península, fent compatibles els regadius amb la conservació del delta, ara amenaçat per la baixada del llistó del cabal ecològic. Mentrestant, l'Ara, Núria Bosch, parla del model de país a què haurien d'aspirar els catalans si la majoria decideixen tenir un estat propi, i conclou que guanyaria en competitivitat i benestar i que els costos d'una eventual secessió quedarien minimitzats per la liberalització dels mercats i l'alta capacitat exportadora de Catalunya fora d'Espanya. Tanmateix, aquests projectes de futur poden ser balders si, com diu Joan Ridao a El Periódico, prospera la iniciativa de PP i PSOE de restituir el recurs previ d'inconstitucionalitat per a iniciatives legislatives considerades dubtoses, com la Llei Catalana de Consultes. Canviant de tema, darrerament proliferen les iniciatives per millorar el rendiment escolar. Si divendres es parlava de la iniciativa d'algunes escoles de promoure els escacs entre els més petits, avui Miró i Ardèvol defensa a La Vanguardia els valors educatius del rugbi i demana que la Generalitat el fomenti, amb la Santboiana i la USAP de Perpinyà com a referents. I finalment, pel que fa als Oscars, s'han complert les prediccions i Cate Blanchett ha guanyat el premi a la millor actriu protagonista. Tanmateix, sorprèn que Steve McQueen no hagi guanyat el premi a la millor direcció si 12 anys d'esclavitud ha estat considerada la millor pel·lícula.
Doncs molt bé, fins aquí el descosit. Gràcies, Gabriel Genescà, un dia més. Bon dia i fins demà.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sordcegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així de ves viu la dolce
vita. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el litre d'oli d'oliva verge extra Cosur Origen a 4,30 euros.
I de rebot t'emportes 2 amb 15 euros. Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Ara coneixerem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades ara en aquesta ronda de dalt de Barcelona, a l'altura de la Vall d'Hebron, i tenim un vehicle avariat que talla carrils, sentit Llobregat. Provoca aturades des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. Això a la ronda de dalt, com us dèiem, en sentit Llobregat, aquest vehicle avariat que ens complica el trànsit. A la ronda litoral també aturades, Fòrum Moll de la Fusta. A la resta de la xarxa viària ens quedem amb l'autopista del Vallès, en retencions a Sabadell, baixant cap a Barcelona molt lenta entre el Nus i Montcada en totes dues direccions. A l'extrem sud, l'enllaç de Papiol carregat amb aturades, tant la P2 com la P7, i també parlem de trams aturades a l'autovia A2, tram de Sant Feliu, més endavant, entre Sant Joan d'Espí, Cornellà, i a la B23 també, entre Molins i Sant Feliu, retencions, i entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet, el centre d'informació des d'on ens informen de l'estat dels transports públics ara mateix a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
I ara la previsió per a les properes hores de la mà del nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Una jornada d'avui amb pluges a les comarques de Girona. S'han recollit ja 9 litres, per exemple, a Olot. Plou també a altres punts de les comarques de l'extrem sud. Plou també i en forma gairebé de neu a punts de les comarques del Pirineu de Lleida. De fet, la neu apareix de forma feble per damunt dels 1.200 metres i al llarg del dia d'avui han de continuar els ruixats a les comarques de Girona i la nuvolositat variable a la resta. També la neu al Pirineu. De fet, aquestes nevades s'enfortiran amb el pas de les hores i acabaran nevant només per damunt dels 700 o 800 metres de cara a la tarda a les comarques del Pirineu. També cap a les Terres de l'Ebre tindrem ruixats dispersos. A la resta, nuvolositat variable i vent, perquè el vent al llarg de la tarda, sobretot, s'enfortirà a les comarques del sud de Catalunya i a les Terres de l'Ebre hi haurà ratxes de més de 100 km per hora. Les temperatures suaus, sobretot a les comarques del litoral, ambient una mica més fred cap al Pirineu. Ara mateix gairebé 14 graus a Barcelona hi ha 13 graus a Tarragona i 7 graus a Girona i a Lleida. La previsió per demà ens indica encara la possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques del nord de Catalunya, amb fortes ventades, vents del nord i del nord-oest, que seran molt forts, sobretot cap a les comarques de Tarragona. Demà les temperatures seran una mica més altes que avui les màximes, però de cara als propers dies no han de variar gaire. A partir de mitja setmana, sobretot ja a partir de dimecres, dijous, l'ambient serà cada vegada més assolellat i desapareixeran aquests ruixats que ens afectaran al llarg del dia d'avui, sobretot cap a les comarques del nord.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a divendres a la una del migdia a Ràdio Estel, Tria Escola Cristiana, el programa del projecte educatiu de 400 centres associats a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els professors, l'orientació, les noves tecnologies a l'aula, amb entrevistes i testimonis. Tria Escola Cristiana, fins al 14 de març, de dilluns a divendres a la una del migdia, a Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i l'equip d'informatius de Ràdio Estel. ...150è aniversari del Pare Manyanet amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a l'excursió el 15 i 16 de març. A Agramunt visitarem l'església i comprarem torrons. Passejarem per Tremp i farem missa dominical anticipada a Santa Maria de Valldeflors. I per acabar, sopar. El 15 i 16 de març viu amb nosaltres el 150è aniversari del Pare Manyanet. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés per nois i noies entre 6 i 14 anys.
Ja pot inscriure de franc els seus fills abans de divendres a la planta infantil del Corte Inglés amb dues fotos carnet.
Aquest any fem 37 anys i més de 21.000 nens i nenes ja han après a nosaltres a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Escola de Sardanes al Corte Inglés. Aquest dissabte comença el curs.
El mirador de l'actualitat.
ETA ha promès segellar fins a l'últim arsenal d'armes segons un comunicat publicat aquest dissabte en la versió digital del diari Gara. La banda terrorista assegura així que inutilitzarà totes les armes, els explosius i els dispositius que té emmagatzemats en diversos amagatalls. Els etarres diuen que el procés és difícil i que no depèn únicament de la seva voluntat, en referència a la posició del govern espanyol en relació amb els verificadors internacionals, dels quals qüestiona la feina i la credibilitat. També afegeixen que cal posar fi al que qualifiquen de conculcació dels drets dels presos polítics bascos. El comunicat d'ETA d'aquest cap de setmana, al qual el govern espanyol, en qualsevol cas, ha tret importància, és la culminació d'uns dies en què l'actualitat sobre el final de la banda terrorista ha estat marcada per la primera entrega pública d'armes i per les valoracions sobre el paper de l'equip internacional de mediadors. Aquest grup, recordem-ho, explicava la decisió de l'organització ara fa 10 dies, el 21 de febrer passat, divendres, quan dos encaputxats van escenificar el primer pas del desarmament. Entre altres veus, el lendakari Íñigo Urkullu, el govern basc i organitzacions de defensa de la pau i els drets humans qualificaven de positiu, en diferents graus, aquest primer pas d'ETA, mentre que el govern espanyol, tot i admetre la dimensió positiva del gest, el desqualificava, reiterant que l'únic acceptable és el desarmament total i la dissolució de la banda terrorista. Per exemple, el ministre Jorge Fernández Díaz, en una de les seves compareixences recents, assegurava també que els únics mediadors vàlids són la Guàrdia Civil i les forces de seguretat de l'Estat, i recordava que al final de l'amenaça etarra té la seva principal causa en la fermesa de la democràcia i l'estat de dret. Recordem també que ara fa una setmana, el diumenge posterior a la primera entrega d'armes, els verificadors van haver de comparèixer davant l'Audiència Nacional, citats pel jutge Ismael Moreno. Tres dels representants del grup internacional van explicar que ETA va segellar les armes i se les va endur. El moment en què els terroristes van ensenyar les armes es va produir, segons els mediadors, en un pis de Tolosa de Llenguadoc, al sud de França. Els verificadors també van declarar que la banda va contactar per primera vegada amb ells el juliol del 2011, 3 mesos abans d'anunciar el final definitiu de la violència. Oportunitat per a la pau, necessitat de gestió discreta del moment que vivim, alçada política per afrontar el final d'ETA i exigència als terroristes que es dissolguin. Aquestes frases resumeixen, d'alguna manera i entre moltes altres, tot allò que els bascos i el conjunt dels espanyols pensen sobre l'etapa actual, que no és altra cosa que el moment de més esperança en tota aquesta negra història que ha fet un mal tan gran als últims 50 anys. L'equilibri entre pau, justícia i perdó, expressat en la necessitat cristiana de purificar la memòria, serà, sens dubte, la millor garantia d'èxit en tot el procés. Obrim amb aquest paisatge del mirador de l'actualitat la nostra taula on avui tenim entre nosaltres José Vargas, president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Bon dia, senyor Vargas.
Bon dia.
També és amb nosaltres José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Hola, bon dia.
Buenos días, bon dia a tothom.
També ens acompanya Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I completem les presentacions saludant Lluís Serra, que és germà marista i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, així com professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, una primera roda, si pot ser breu, és per preguntar-los, senyors, senyora, com valoren vostès el que ha passat aquests dies amb el primer gest de desarmament escenificat per ETA davant els verificadors, ja fa 10 dies, però amb tot el que ha passat després i una mica la vista que tenim tots en aquest final d'ETA. Qui vol començar?
Sí, yo mismo.
Señor Salido, vingui.
Sí. Yo creo que la introducción que hace, que se ha hecho del problema, yo creo que hay buena parte de la respuesta. Se dice, ETA promès segellar. Bien, y después se dice...
Nosaltres no fem més que reproduir l'actualitat.
Sí, 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 no,
però digo, li agraeixo que ens ho valori.
Lo digo en la presentación, ¿no? Dice, al final de la banda terrorista ha estat marcat per la primera entrega pública d'armes. Ni una cosa ni la otra son ciertas. Es decir, entrega no significa sellar armas y, por tanto, entrega no ha habido, porque en la propia exposición se dice, oiga, aquí tiene, estas son las armas, un ridículo rifle, 3 armas cortas, 3 pistolas, 4 balas y 16,5 kilos de explosivos. Dice, aquí están las armas. Oiga, cualquiera que ha hecho la mili sabe que eso lo tiene el sargento primero guardado en su despacho. Es decir, que esto no es un armamento de una banda terrorista. O sea que, por tanto, eso es una auténtica engañifa y es puro teatro que ha ofendido a todos los ciudadanos españoles. Es decir, eso nos han querido tomar el pelo, pero especialmente a las víctimas del terrorismo. Y desde luego alguien ha dicho, ETA ha hecho el ridículo. Yo leí en la prensa esos días, ETA... No. ETA ha enviado un mensaje. Nosotros vamos a hacer algún gesto, si ustedes hacen algún otro gesto, y desde luego no entregamos las armas. Nada más cogemos y las encerramos en los zulos. Con lo cual, eso está aquí para hoy y para mañana. O sea que, por tanto, de disolución y pérdida, de eso nada.
Més opinions, si vol Eulàlia Reguant o José Vargas. Eulàlia Reguant.
Clar, bueno, jo no estic d'acord. Jo crec que, o sigui, podem criticar que el procés està sent excessivament lent, i això sí que és cert, és evident. És innegable que està anant molt més lent del que a molts ens agradaria, i a la Comissió Internacional de Verificadors els agradaria, i etc. Però jo crec que és un pas molt probablement petit i poc significatiu, que hauria de ser molt més important. Però s'està fent passos, i jo crec que el que és més criticable de tot plegat és després el xou que s'ha muntat després amb els membres de la Comissió Internacional de Verificadors, que crec que és una gent que està fent una tasca no només aquí, sinó a molts altres països, que l'ha fet a molts altres països, i que citar-los a declarar a l'Audiència Nacional com si pràcticament fossin criminals pel fet de establir una sèrie de converses a Meta, crec que demostra també la falta de voluntat per part del govern espanyol de solucionar aquest conflicte.
En tot cas, és la justícia, no?, la que ha citat a declarar, també.
Sí, bueno, però no ens enganyem que a vegades aquí els poders excessivament separats no estan.
Bé, en cas, això és un altre tema que si cal pot sortir, eh?
Bien, yo como víctima, la opinión que yo tengo al respecto es la siguiente. Un comentario primero, o como anécdota, a lo que ha comentado antes el señor Salido, con lo de el paripé este de la entrega de las armas, estas tres pistolas, estos dos cartuchos y tal, solamente cuando se detiene a un terrorista, en la mochila que llevan, ya llevan más armamento que lo que expusieron en esa mesa los dos encapuchados con estos mamarrachos sin fronteras, que son los verificadores internacionales. Para nosotros, estos, pues bueno, son unos vividores que están viviendo del cuento de una, bueno, verificar no se sabe el qué, porque aquí el único que verifica son la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y no hay otra. Y lo único que se espera de estos terroristas no es que sellen las armas ni que sellen lo zulo, sino que se disuelvan de una puñetera vez.
Senyors, sabem que el tema és molt complicat, sí que els una miqueta de respecte a l'hora de parlar de les persones.
Jo qui diria que està dient impresentables i mamarratxos a un especialista en gestió de conflictes que ha participat en processos de pau a Sri Lanka, Iraq, Irlanda del Nord, a un polític i activista anti-apartheid, a un assessor del secretari general de Nacions Unides, a un polític que va participar en el procés negociador a Irlanda del Nord, a un militar que va participar en missió de Nacions Unides a l'antiga Iugoslàvia i a una directora d'un grup que fomenta el diàleg polític per resoldre conflictes violents.
Solamente como continuación a lo que estaba diciendo, os recuerdo que el Ramani Kalingan este, en Sri Lanka, mientras él era pues un dirigente político, se produjeron 100.000 muertos. Solamente con decir eso es suficiente.
En tot cas, senyors, deixem les coses que se surten una miqueta del tema i sobretot que els qualificatius que vostès puguin dir, que evidentment Radio Estel no els fa seus, però a més que tampoc van a les persones, potser segurament van...
Bueno, retiro lo de mamarracho y digo zancadiles, ¿no?
Bé, en tot cas, senyor Lluís Serra, germà Lluís Serra, perdó.
Jo veig dues coses. La primera, com a escenari de qualsevol intervenció meva com a premissa, és el respecte al sofriment de les víctimes. Una vegada dit això, em sembla que hi ha un altre tema que considero molt important. La solució no sempre passa per les víctimes, perquè, segons quina... Primer, que les associacions de víctimes estan molt dividides. Moltes d'elles estan polititzades amb vinculacions a partits. I això fa difícil trobar solucions perquè aleshores es barregen la qüestió partidista amb la qüestió política. I amb el tema aquest de la solució, jo penso que el que ha passat aquests dies s'ha de prendre amb molta cautela, però també amb una expectativa d'obertura, perquè si ens tanquem radicalment, doncs la cosa no prospera. És a dir, que en aquest aspecte penso que s'ha de mirar a veure com va la cosa, s'ha de dir, evidentment que el que va passar és insuficient i no és del gust de pràcticament ningú com va passar, però sí que hi ha moviment. I si hi ha una paret en qual no es vol fer res, aleshores la solució, perquè la pregunta per mi és, el passat s'ha d'intentar doncs curar en tot el que sigui possible, però també s'ha de mirar el futur, tancar el problema, resoldre el problema. És a dir, són aquests dos punts que són difícils de compaginar, però que s'ha de fer.
Senyors, jo els volia preguntar pel paper dels verificadors. Vostès ja han dit coses sobre els verificadors, per tant, tot es va interconnectant avui en la nostra conversa, i des de la necessària serenor que els demano a tots quatre, només una pregunta sobre la connexió entre aquests verificadors, els d'ara i els de l'any 2011, i el que ha estat l'aposta d'ETA per acabar definitivament amb la violència. Hi ha una connexió amb això. Ja sabem que nosaltres hem de creure en la democràcia i en l'estat de dret, però aquestes persones alguna cosa han fet, també.
Sí, yo creo que ETA, a lo largo de estos últimos años, 2006, hasta la fecha, ha ido tejiendo un entramado de lobbies importantes, que finalmente podríamos ver sus conexiones justamente con la Comisión Internacional de Verificación y con el Grupo Internacional de Contacto, que son las dos asociaciones que han mediado en este conflicto. Pero es que hay que tener en cuenta que al final de la película está el señor Brian Curran, con lo cual, evidentemente, como mucha garantía de honestidad intelectual en cuanto al proceso de conciliación, mediación entre las partes, pues es como para ponerlo en duda. Evidentemente, yo no me meteré con las personas.
Però el que més valorem als ciutadans és que s'ha acabat l'amenaça terrorista immediata.
No, vamos a ver, no, Ignasi.
Vostè no està d'acord amb això?
És que ese es el error. A mí, en el momento en que ETA dijera me disuelvo y aquí están las armas, todas las armas que tengo, diría, se ha acabado la amenaza. Pero que me digan, voy a sellar los zulos.
No, y el que va a dir fa dos anys.
Y me voy a guardar las armas. Fíjense una cosa, ha entregado un rifle, no ha entregado nada. Pero ha puesto de manifiesto que tiene un rifle y tres pistolas. Solamente lo que robaron en Francia eran más de 260 armas cortas, más de 260 pistolas. ¿Dónde están? Y luego hay un tema que es verdad, aquí todo es recurrente, aquí todo está muy tremendamente implicado y es difícil hablar de una cosa y no hablar de la otra, ¿no? Pero, claro, estos verificadores, si analizamos los currículums, no es tanto... Es cierto lo que dice...
Eulalia Reguant.
Eulalia Reguant.
Personas que son mediadoras en cuanto a ese
currículum. Pero eso no es garantía absolutamente de nada, porque el papelón, eso sí que han hecho el ridículo más espantoso de toda la historia. Es decir...
Es refereix vostè al vídeo on es veuen
efectivamente,
les entregues.
Ese sí que es el ridículo. ETA no ha hecho el ridículo, pero ellos sí que han hecho el papel de la triste figura. El gran papelón, porque vamos, certificar eso, poner una firma con un sello junto a una organización terrorista...
Cas, doctor Salido, el que ha fet mal aquests 50 anys és ETA, evidentment, no?
No, sí.
I els que volem que es dissolguin són els
d'ETA. Por supuesto, no, eso ya hemos hablado, pero como usted quiere que nos centremos en los verificadores...
Sí, pues vostè ha dit el seu judici sobre els verificadors.
Me centro con los verificadores. Y luego, quiero contestarle a Lluís una cosa que a mí me duele especialmente, y yo no soy más víctima del terrorismo que lo pueda ser cualquier otro ciudadano, gracias a Dios.
En tot cas, potser menys que el senyor Vargas...
Olvidarse y no centrarse en el dolor de las víctimas me parece durísimo, Lluís, sinceramente.
¿Yo no he dicho esto? Sí. He dicho todo lo contrario.
Pues entonces...
Digo, la primera premisa, digo, de todo, sí, eso sí, respecto...
Sí, pero luego viene el pero. Sí, pero...
Pero
la solució del problema no passa per les víctimes.
No només per les víctimes, perquè si les víctimes no fan, per exemple, una actitud de superació i perdó, què passa a les víctimes? No. Que voldran venjança.
Pues eso es...
No hi ha solució.
Perdón, Lluís, no tienen que pedir perdón. ¿Por qué suponer que quieren venganza? Yo me conformo con que quieran que se aplique el derecho, punto. Que és com jo veo la solució. Jo la veo la solució.
Si vostè diu aplica el dret, quan dona la doctrina Parot i diu en una sentència que no es vol aplicar el dret.
¿Cómo que no se aplica?
No es vol, es a dir...
Se ha aplicado el derecho al día siguiente de dictarse la sentencia. Que aquí hicimos un programa sobre eso, por l'amor de Dios.
Usted se aplicó la sentencia de...
Pero eso es rajatabla.
Però quines han estat les reaccions? Totalment contràries?
Evidentemente. Evidentemente, solo faltaría.
También tenemos derecho, creo que tenemos derecho a opinar lo contrario.
Luis, hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que hace 23 años que se dictó y no se ha aplicado nunca, que es la del caso de Ruiz Mateos.
Perdón, Eulalia Reguant, no sé si volia sobre això, paper dels verificadors o moment actual...
Jo crec que... Segueixo creient que el paper de... Podem entrar a valorar o no currículums i crec que potser... ara encara no és el moment. Però jo sí que crec que qualsevol procés de resolució d'un conflicte passa per la necessitat d'uns mediadors
no
i uns facilitadors.
No hi ha conflicte, no hi ha terrorisme.
Bueno, en tot cas, de gestió del final d'una banda terrorista.
No hi ha conflicte, hi ha terrorisme. O sea,
hi ha una banda d'assassinos, assassinen mata.
Deixin acabar Eulàlia Reguant, sisplau.
Llavors matisem, és a dir, o sigui, si hi ha una banda d'assassins, hi ha una banda d'assassins. Si hi ha terrorisme, hi ha un conflicte polític al darrere.
No.
Claro. En tot cas, potser...
Ja no aplicamos el derecho. Aplicamos el derecho para lo que nos interesa, no?
Senyors, potser la paraula conflicte es refereix coneix, i això molts polítics, que em sembla que n'hi ha molts d'intel·ligents també en tots aquests anys que ho han analitzat així, de dretes i d'esquerres, de tot arreu.
Se pueden contar con la mano, con los dedos de una mano.
Bé, encara que siguin pocs, hi ha alguns que sí que ho han... Una cosa és el conflicte, que conflictes n'hi ha a la societat, i el basc és un conflicte, i una altra cosa és el terrorisme. Vull dir, s'ha de separar, no?, també una cosa i l'altra.
Que jo realment encara jo no
que,
veo que
encara que els terroristes aquí utilitzin eso aquest conflicte que, per matar.
Conflicte és el que utilitzar
Ucrania, per exemple, ara,
de paz. Sí. És el mismo que utilitzar l'expressió proceso de paz.
En tot cas, que no estreixi el llenguatge.
Jo,
el llenguatge
faria la pregunta, quin és el paper dels verificadors?
Doncs quin és?
Perquè potser estem exigint coses que ells no tenen per què donar.
És que jo crec que no fan falta els verificadors.
No. Jo dic quin és el paper, no dic si fan falta.
Sí,
quin és el paper que s'han atorgat als verificadors?
I el paper que s'han atorgat aquests verificadors és el País Vasco de pinchos i a poner la mano para cobrar, nada más.
Això no és veritat.
Jo crec que està molt clar, eh? Jo crec que està molt
clar. És la opinió que jo tengo.
I si me lo preguntas, te lo contesto.
Sí, sí, ho
pregunto. I si me lo preguntas,
te lo contesto.
Hacer de voceros de ETA. Punto.
Vale, doncs molt bé.
Hacer de voceros de ETA.
Ha dit segons ells mateixos, després tu podràs fer cas o no, diu exactament que de manera exclusiva és per l'alto el foc. No han de verificar qüestions polítiques. Diu, nosaltres, això ho diuen ells mateixos, no som un organisme que s'ocupi de qüestions polítiques, sinó un cos tècnic que s'ocupa de qüestions relatives amb l'alto el foc. I concretament, quan ETA va dir l'alto el foc permanent, aleshores van dir, no farem de mediadors o de verificadors si no ens expliqueu què vol dir permanent, perquè segons el que digueu no estarem d'acord i no participarem. I aleshores van dir concretament que, això estic en documentació endavant, que és, el foc és unilateral i sense condicions. Unilateral vol dir que és un compromís assumit exclusivament per ETA, independentment del que faci el govern de Madrid o de Victòria. I després van dir sense condicions. Tocant que ETA no pot al·legar que altra persona, entitat, no ha fet això o el que sigui per violar l'alto foc.
Això és el que es va fer a l'octubre del 2011.
Però és que esto no és una, però Lluís, esto no és una guerra, no te confundas. Lluís, no te lo creas, esto no és una guerra. Esto no és una guerra, és un grupo de terroristas, però un país que se defiende.
Però que deixin de matar és un pas.
Aplíquese la norma.
Què volen? Que es avança quan hi havia morts cada cert temps. Doncs per ara no n'hi ha hagut des que es va dir aquest alto permanent. Ja és un pas. Com a mínim és un pas, que no hi hagi
més. Ja no pongámonos de rodillas todos los demás.
No, jo no dic això.
Por este hecho, tenemos que decir que qué buenos que son y nos olvidamos de los 450 muertos anteriores.
No volem que n'hi hagi més.
Por lo que estás diciendo, yo entiendo eso. Que a partir de ahora son muy buenos y muy santos y los 850 muertos anteriores, esto los olvidamos. Porque esto, como ya están muertos y están enterrados, a esto los olvidamos. Ahora solamente nos ocupamos de los pobrecitos que están en la cárcel y que están en el
Cádiz. No, yo digo que no hi hagi més víctimes. Es que a veure si escolten bé, és que veig que no hi ha una capacitat d'escoltar en aquest sentit.
Jo
dic, les víctimes s'han de tractar amb respecte, s'han de tractar amb justícia, etc.
Faltaria més.
Evident, clar. Però a partir d'ara impedir que n'hi hagi més. Això és un pas o no? Vostès volen que n'hi hagi més?
No.
És un pas.
Al contrari.
Doncs ja està, és un pas.
El que volem és que ETA, a partir d'ara, se dissolga. Punt.
Això, em sembla que en això coincidim
tots. No entregar unes armes
o fer
el paripé d'entregar tres pistoles, un subfusil i quatre cartutxos de dinamit.
Però una cosa és dissoldre's, que és el que tots desitgem, sí, em sembla, però com es gestiona la dissolució? Aquest és un problema que...
La única manera de gestionar esta dissolució i esta entrega d'armes és a través de la fuerza y cuerpo de seguridad de l'Estat.
A veure, si jo entrego les armes,
no
què passa a mi que entrego les armes? Pues que tot això s'ha de gestionar.
Usted ha cometido algún crimen. Usted ha cometido algún crimen. A la trena. Juicio y a la trena.
Y lo que tienen que hacer es colaborar con la justicia, porque todavía hay 300 asesinatos
sin esclarecer el derecho. Eso es lo que dice el derecho. Eso es lo que dice el derecho.
Bé, senyors, avui en el Mirador de l'Actualitat, on jo crec que potser hi ha més tensió de la que el tema hauria de tenir. Són maneres de veure i d'expressar diferents. Recordem que ens acompanyen el president de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, José Vargas, també el doctor en dret José Luis Salido, l'experta en cooperació i delegada de Fiare Banca Ètica Barcelona, Eulàlia Reguán, i el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Bé, dona la sensació una mica que les discrepàncies, per això deia això abans, les discrepàncies que vostès expressen, potser si hi hagués un punt intermedi en la forma, perquè no en el fons, perquè si jo els pregunto a vostès, estan d'acord amb la dissolució d'ETA, segur que tots em diran que sí, tots ho desitgen.
Però no solo eso. Però bé, no, solo, no només però, això, en tot claro, cas... Però no solo això... eso, porque claro, el problema es que quien ha cometido...
Que la justícia continuï
claro,
actuant.
Porque, claro, porque,
ah, obviamente.
Claro, porque si no, no podemos decir que estamos ante un estado de derecho.
No, claro, claro.
Claro, entonces la justicia tiene que seguir funcionando. Es decir, quien ha cometido un delito tiene que pagarlo, porque claro. Así es como está establecido en democracia.
També
s'ha dit... Però en democràcia sabem que la justícia no s'aplica amb tot el rigor en tants altres camps a la vida social.
No, no estamos hablando... Lluís, no estamos hablando de otros campos, estamos hablando de este campo en concreto.
Perquè hi ha algun tipus de generositat que la societat espanyola pugui tenir amb una ETA dissolta, diguéssim, amb les persones. Dic generositat, no vol dir que els hi surtin gratis.
Que renieguen de la violència que han ejercido durante tanto tiempo y que pidan perdón a las víctimas. Eso, la ley, eso, el perdón es relativo.
La ley, tiene es relativo. La ley tiene mecanismos y lo estamos viendo en el País Vasco, como hay etarras que están en la calle y han sido criminales de 25, de 30 asesinatos y están en la calle. Por tanto, la ley ya tiene esos mecanismos. La ley tiene
sí,
esos mecanismos.
Pot estar d'acord o no, però
aplíquese la norma. Nos gustará o no, pero dura lex, sed lex. Es decir, la ley puede ser dura en algunos casos, pero es ley.
Claro. I en el cas de... Ara fa poc es presentava un llibre aquí a Barcelona on hi havia casos de vídues, de víctimes, sí. Persones
bueno,
afectades...
Aquí que tenemos, que por tanto, a mí lo que me duele es que es oír que las víctimas quieren venganza. Porque yo lo que he oído siempre es que queremos que se aplique el derecho.
Potser el que diu Lluís Serra és que de vegades surt l'instint de revenja.
Las víctimas jamás se han tomado la justicia ni la venganza por su mano. Jamás. Jamás. Lo único que procuramos, o al menos hemos procurado, es que reconozcan todo el daño que han causado durante todo este tiempo. Luego, lo que pidan perdón o no, eso es relativo. Mira, aquí en esta asociación tenemos una víctima que ha estado con uno de los asesinos de Hipercor, con Cari de Simón.
En estos
encuentros restaurativos que se les llama. Uh-huh. Y ha estado con él. Y este criminal, este asesino... pidió pues un montón de las 3 horas que duró la entrevista en la cárcel, no en Vitoria, sino lo hicieron en Madrid, este encuentro, pidió pues un montón de veces perdón, ¿vale? Uh-huh. Pero es que la víctima que se reúne con él, en todas esas veces dice, yo no quiero que a mí me pidas perdón, lo que yo quiero es que, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ahora, ya que has renunciado y renuncias a la violencia que acá has ejercido, qué es lo que vas a hacer a partir de ahora para obtener ese perdón?
Aprofitem per dir que vam tenir en aquest programa el primer cafè de ràdio Estel Maixabel Lassa, una altra de les vídues de víctimes, de Juan María Jauregui, i a més en aquest cas va mostrar un clar penediment al terrorista empresonat. Sí. Fins i tot va quedar clar en aquests encontres que no hi havia cap benefici penitenciari assegurat.
Ningú benefici.
Fins i tot en això la llei hi ha una cosa que dura. És la moral... Y otra cosa que es la ley.
Eso también es preveu en beneficis penitenciaris.
Claro.
Em corregirà vostè, doctor Sabido, en cas de penediment. No?
Claro, así es.
Cuando se estuvo preparando...
Colaboración con la justicia, eso supone también ventajas. O sea
que... A través de instituciones penitenciarias y el gobierno vasco se estuvieron preparando esos encuentros restaurativos y desde el principio ya se dijo que no se iban a obtener por parte de los presos ningún beneficio penitenciario.
Bé, senyors, com fonamenten vostès l'esperança que tots compartim en tot aquest procés? Els prego que parlin sense tallar-se, no sé si Eulàlia Reguán, que no vull que se senti, vull dir que pot parlar igual, igual
sí,
que els
sí,
altres.
Però que no
sé si té alguna cosa a dir, a banda del que hem escoltat, sobre l'esperança que tots tenim en aquest final del terrorisme, en aquest capítol. Clar, és un capítol, malauradament continua existint delinqüència comuna i continuen existint altres grups terroristes internacionals, no? Però
jo
aquest...
aquí sí que crec que vull dir, i divergir en part dels tertulians, i assumint que divergeixo, que és un procés que és lent i que és evident que ens agradaria que fos molt més ràpid, però que jo sí que crec que requereix de passos molt valents, o sigui, per part del govern i decidits i clars per part d'ETA. Però que aquí hi ha d'haver, per part dels dos cantons, o sigui, per part de la banda armada i per part del govern, passos que assegurin aquest procés, que això no vol dir que la justícia no hagi d'actuar. En cap cas he dit això, ni vull dir això. Però jo sí que crec que hi ha d'haver passos per part dels dos cantons per anar assegurant que finalment hi ha la dissolució d'ETA, que és el que en el fons tots volem i desitgem.
Mm-hmm. Serra o...
O sigui, jo penso que en aquest sentit s'ha de trobar una sortida. La dissolució és l'objectiu. Com es gestiona? Aquest és el problema. I aquí és on venen les discrepàncies. És a dir, com es gestiona? Doncs, que sigui unilateral pel seu cantó, que ens diguin les armes, molt bé. Però després queden una sèrie d'interrogants. Qui el dona resposta a aquests interrogants? Malgrat, doncs, evidentment, s'apliqui la justícia i tota la llei. Però... com es gestiona tot això. És a dir, hi ha d'haver algun tipus de diàleg per tancar aquest tema. També s'hauria de veure els partits polítics, uns més que altres, s'haurien de veure si també el tema de la violència d'ETA o tot el que significa, o les víctimes i tal, a vegades s'han volgut polaritzar pels seus interessos. Això també s'hauria d'analitzar, eh? Que també n'hi ha hagut de tot, això.
Bé, senyor Vargas, senyor Sabino. Simplemente lo único que esperamos es que ETA definitivamente se disuelva. Lo de entregar las armas, eso ya corresponderá a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, quien verifique, que son los únicos verificadores, para al menos para nosotros, que tienen que verificar este tema, y lo único que esperamos es la disolución de ETA. Hasta que no llegue ese punto y no llegue ese momento, todo lo demás será agua de borrajas.
Yo creo que no hace falta, por centrarlo en el tema de hoy, que era el tema de los verificadores, yo creo que no hace falta ningún verificador internacional. Es suficiente con la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque son los que conocen perfectamente el arsenal que tiene ETA, etcétera y demás. Y luego, a partir de ahí, no hay nada que negociar. Rendición incondicional, disolución de ETA, entrega de armas, y que los delincuentes, si quieren beneficios penitenciarios, cumplan sus penas y colaboren con la justicia. Hay más de 300 casos todavía sin aclarar qué es lo que sucedió, quién los mató. O sea que, por tanto, esa es la cuestión.
Una altra cosa és que la llei prevegi, com dèiem abans, beneficis en cas de penediment. I
Por supuesto.
Ignasi, déjame que diga una cosa
breument,
última.
Sisplau, sí, que
para todos aquellos que estén interesados incluso con el tema de las víctimas, una vez derogada la doctrina Parot, el día 15 de marzo, en la Casa del Mar, vamos a hacer una jornada dedicada exclusivamente a este tema. Todo aquel que esté interesado, pues puede ir...
Ojo, que derogada la doctrina Parot lo está únicamente para los casos a los que se aplicó retroactivamente,
sí,
¿eh? No,
sí,
para
sí.
Todos los demás.
No. Però bueno, que ha habido muchos problemas con este tema.
Breument, Eulàlia Reguant.
Jo aquí només, o sigui, és un incís, i seria obrir un meló que no cal obrir-lo ara perquè no tenim temps, però no vull deixar de dir-ho. És a dir, les forces de seguretat, o si parlem de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, que són els únics verificadors, també tinguem en compte les sentències del Tribunal d'Estrasburg, en què en el fons es condemna o s'assegura que l'estat espanyol ha torturat a persones d'on no s'ha investigat les denúncies de tortura per part de Policia Nacional i Guàrdia Civil.
Eso es absolutamente... Cas, eso es absolutamente... tangencial al tema que estamos tocando, y me parece muy mal, y me parece muy mal,
también son discutibles,
muy mal intencionado,
no viene al
caso, muy mal intencionado poner eso de manifiesto.
Dime cuántas etarras han sido torturados y cuántas víctimas.
Y habría que dejar, para decir eso hay que esperar que aquí haya un guardia civil sentado.
En tot cas, senyors, també vaja, hi ha greuges comparatius. Ara s'ha complert 40 anys de l'execució de Puig Antic, és un cas no resolt, per exemple, no? D'aplicació de la pena de mort a Espanya, una pena de mort que segurament tots els que estem aquí, els que ens escolten, rebutgem, però que existia fins fa només 40 anys i menys, fins i tot, en els temps de Franco. I després, clar, tots els crims del franquisme, aquí també s'hauria... La justícia s'ha de demanar també per això, no?
Sabem no que és diferent. No debemos mezclar, yo... Yo también... Y he luchado contra Franco, ¿eh? Y he sido también antifranquista, y también lo he pasado mal. Y también he corrido delante de los grises. Pero eso no quiere decir nada, ¿eh?
Per exemple, jo penso que el tema dels verificadors, crec que és una pràctica normal que hi hagi verificadors internacionals, perquè és un conflicte en què que els últims verificadors, sí, la policia i tal, d'aquí, els últims, però no els primers...
Quan hi ha un conflicte, sí, aquí no ha habido ningún conflicto. Que se vayan a Ucrania, que ahora lo hay, o que se vaya a Venezuela. Ahora
conflicte
hay un conflicto.
¿Qué es? Conflicte que...
No, aquí no ha habido un conflicto.
¿Quién designa los verificadores? ¿Eh? ¿Quién designa los verificadores? ¿Los de ETA? Venga, hombre, por favor, seamos serios.
En tot cas, no sabem com s'han triat aquests verificadors.
De tot és el senyor Brian Currín, per l'amor de Dios.
Són a títol personal i no dels seus governs, aquests verificadors, i realment, com l'Eulàlia diu, on tu mires el currículum, tot el currículum de qualsevol persona pot tenir sempre la seva ombra, però...
Miramos les càrceles, gente con buen currículum d'ahí.
Ho deixem aquí. Gràcies, senyors, per la seva participació avui en la tertúlia, en aquest mirador de l'actualitat on hem parlat del procés de dissolució d'ETA i el paper dels verificadors. Gràcies a Eulàlia Reguant, José Vargas, José Luis Salido i Lluís Serra. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest any a Càritas Diocesana de Barcelona complim 70 anys acollint i acompanyant les persones. Celebra-ho amb nosaltres visitant l'exposició Càritas, un no per ningú, 70 anys, al Palau Robert de Barcelona, a la Sala Cotxeres. Vine a veure'ns del 3 de març al 27 d'abril. Per més informació, pots consultar la nostra web www.caritasbcn.org.
Aconsegueix amb La Vanguardia el joc nou de wok i planxa a la pedra hispano-suïta. Cuina verdures, pasta, arròs, carn o peix gairebé sense oli gràcies a la resistent triple capa antiadherent granit. Et deixaran de pedra. Aquest diumenge a la Cartilla. I emporta't el joc de wok i planxa gratis només amb La Vanguardia.